I com cada divendres tenim amb nosaltres Santi Cortells, ell és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
De qui anem a parlar avui?
Pues avui anem a parlar d'un polític historiador del segle XVI, que és Rafael Martí de Viciana, que molta gent dirà, i qui és aquest home? Doncs després ho explicarem, però és el que està darrere d'aquest taulellet que té molta gent en sa casa, a Vila-real, en el mapa de l'antiga vila medieval, tan bonico. Doncs ell està darrere d'això i dèiem anem a parlar avui.
Pues fem una miqueta de memòria. En què va consistir això de la guerra de les Germanies?
Bé, pues resulta que Martí de Viciana va participar en aquesta guerra, en la guerra de les Germanies, de la part imperial, del bàndol imperial, i hi feia de correu entre son tío, que era el governador de la plana, Ramston de Viciana, i el virrei Diego Hurtado de Mendoza. I clar, ell té una visió d'això de les Germanies molt concreta perquè ell va matar a son pare els agermanats, no? Els a dir els que estaven de l'altre front, al que ell pertanyia. La revolta de les Germanies, perquè, per fer una miqueta de context, va ser una rebel·lió armada que es va produir així al Regne de València, també a les Illes Balears, ja ben entrat el segle XVI, en el temps del rei Carles I. No va tindre més repercussió més enllà del Regne de València, és una cosa pròpia valenciana, i les causes, doncs, els historiadors les analitzen, doncs, per exemple, la pèrdua de poder dels nobles valencians, la pèrdua de drets del poble valencià contemporàniament. Al mateix temps, en aquella època, n'hi havia convulsions a Europa que marcaven la primera crisi del sistema feudal. Recordeu que en el segle XVI és evident que tot aquest sistema entra en crisi, no? I fan referència a la insurrecció anglesa del 1381, als Chiompi italians, els Irmandiños gallecs, les comunitats de Castella, les guerres camperoles alemanyes, que van començar després de l'inici de la Reforma, per cert. Tot això fa que molts historiadors consideren les Germanies com una primera revolució moderna o, un altre costat, un simple alçament tardà i feudalitzant contra l'europeisme de Carles V. N'hi ha aquestes dues postures, una miqueta d'anàlisi del que van representar les Germanies. Va haver diverses lluites paral·leles en les Germanies, com la dels menestrals i el poble menut contra la oligarquia urbana, contra els que manaven de les ciutats, la dels llauraors contra els senyors, i de per la de la diversitat religiosa, en concret la musulmana, contra l'uniformisme de l'Església de Roma. Uniformisme que es va manifestar també a altres països, com hem dit, Alemanya, per la Reforma, i allí també va haver, per cert, revoltes similars. Després n'hi ha una altra cosa, que és la Segona Germania, ja parlarem algun dia. Bé, això ja passa molt de temps després, al final del segle XVII. Són una revolta pròpia nostra, valenciana, i és curiós també perquè a partir d'aquestes revoltes se van crear estatuts gremials, sobretot els va impulsar un home que es deia Joan Llorenç, que és el que es considera l'ideòleg de tot això, i el que pretenia era establir una república. Imagina't ja, al segle XVI, una república valenciana, encara que es referia més a la república de les ciutats, en un concepte del segle XVI, no? No el podem comparar en el que és avui en dia. Què volien? Doncs controlar els municipis, per a tindre un millor govern, sanejar les arques públiques, totes aquestes coses que encara estan en discussió avui en dia, però que en aquell moment estàvem en aquest impàs d'època medieval a època moderna. Així que al final la burgesia valenciana, doncs, el que va fer va ser buscar una eixida negociada, i la revolta, doncs, ja sabeu que va acabar caent, i doncs va perdre l'altre bàndol, el bàndol, jo diria, popular, no?
També hi ha algo que ens crida l'atenció, i és quina relació té Martí de Viciana amb Borriana.
Després parlarem més, perquè molta, i a més és que és bastant curiosa. Quan acaba esta guerra que acabem de comentar, Martí de Viciana comença a fer de notari, i administrador i escrivà, perdó, de Borriana, eh? I per tant s'establís allí definitivament, amb raó d'esta professió. Uh-huh. Entre el 1542 i el 47, Martí de Viciana va ser membre de les Corts del Regne i per això va participar en les Corts de Montsó del 1542 com a síndic de Borriana, de Vila-real, de la nostra ciutat, uh-huh, i també d'Ademús. El van triar, cita literalment, tachador i rebedor de gà el riu Xúquer comprès a la vila d'Algesira, amb vista del pagament del servei que oferia.
Recordem d'on ve això de les Corts de Montsó.
Les Corts de Montsó, en concret, aquestes que he citat són les del 1542, i se van celebrar, perquè són diverses sessions, entre el 23 de juny i el 6 d'octubre d'aquell any, a la ciutat de Montsó, que està a Osca, Huesca. Van ser presidides pel rei Carles I, el qual, per tant, era president del general o de la Generalitat. Uh-huh. Era diputat en cap del general o president de la Diputació de la Generalitat, Miquel Puig. En aquest moment França estava envaint el Principat, va posar-se a Perpinyà, ja sabeu que posteriorment, al 1659, va caure els Pirineus en el tractat aquell, i per això es va crear una altra generalitat un any després, que va ser la Generalitat de Perpinyà, el que els catalans anomenen un dia la Catalunya Nord.
Mm-hmm. També sabem que este home estudia dret i és a València on ho estudia, no?
Sí, això sembla ser que el 13 de maig del 1559 consta en el llibre d'aveïnaments, com a veí de la ciutat de València, i es veu que també fa alguns estudis en lleis a la Universitat de València, però a causa de la guerra que acaba de comentar, la de les Germanies, el que no va poder acabar va ser el seu doctorat en dret, però després en la seva obra, doncs, tot això ho compensa. Va residir algun temps allí, després es va desplaçar a Dènia, va participar en la Guerra de Germanies, com hem dit, al costat del bàndol imperial. I, clar, el 1522, com havia dit, va haver de presenciar la mort de son pare. Després, al final dels seus dies, a on el va passar? A on havia nascut. És que això és una tendència d'on naixes, els últims dies tornar, no? Com que ja tens la idea que tu has de tornar al lloc d'on vas vindre, no? Aleshores ell se'n va a Borriana el maig de 1582. Després d'acabada la guerra comença a exercir de notari, d'escrivà, com he dit, Una cosa curiosa que de vegades ens oblidem, i és que estava casat amb Paula Narcisa Tarragó. Va tindre 9 fills, este home. Va participar en moltíssimes coses de l'administració del Regne de València.
Uh-huh. A mi, jo no sé en este moment què me fa més gràcia, no? Si és començar per allò de que va tindre Borriana moneda pròpia o que hi havia imprès en ixa moneda, en ixe de paper era, i que era per valor d'una peseta. Que Borriana té moneda pròpia i què figura en ixa moneda?
Mira, sempre en tots els programes que fem intentem veure un punt de curiositat, i este és un. L'efígie de Martí de Viciana figurava en uns bitllets, n'hi havia de tres tipus. El de una peseta, el de 50 i el de 50 cèntims i el 25 cèntims. Això se va emetre durant la Guerra Civil Espanyola i la emissió la va fer el Consell Municipal de Borriana, concretament l'1 de desembre de 1937. No fa molt, en l'any 2002, commemorant el 15 centenari del naixement de l'autor que estem comentant, se va fer una rèplica, que això pot ser el que la gent haurà vist, perquè qui tinga els originals, els aficionats a això dels bitllets i tal. Per tant, sí, Borriana va emetre la seva moneda pròpia, i així tenim una imatge que fica: el Consell Municipal pagarà al portador una peseta. I vaig ficar Borriana, 1 de desembre de 1937. Després ahí tenim la foto de Martí de Viciana a l'esquerra, i en la part de darrere del bitllet garantitzat de circulació local. Això durant la República en guerra doncs, va ser habitual, va haver altres ciutats com Alacant o no sé, diverses ciutats que van emetre les seues pròpies pessetes.
Només va circular de forma local, és a dir, no, només podia utilitzar-se per a el que era la població de Borriana, no?
Sí, però encara així és curiós que Borriana, no fa tants anys, en el segle XX, va arribar a tindre les seues pròpies pessetes.
I tant, i tant.
I bé, el bàndol franquista ja sabeu que no les reconeixia i això doncs, va fer més mal encara a l'economia de la República perquè venien les pessetes dels pobles on ja, diguem, ja havien caigut els pobles, no? Aleshores n'hi havia més pessetes, inflació, totes aquestes coses. I bé, este senyor, com sabeu, era net, Martí de Viciana, del polític escriptor Martí de Viciana el Vell. Per a distingir-lo sempre li diem el Vell, que va morir al segle XV. I fill de Martí, que era comanador a Borriana.
També en Vila-real té una relació més o menys, com diria, forçada, no?
A veure, més o menys recordem que el 13 de maig de 1559 consta la seva acta en el llibre d'aveïnaments de la ciutat de València. Això ja ho havien dit, no? Després, bueno, hi va per diverses ciutats oferint els seus serveis per aparèixer les seues cròniques i una d'elles és Vila-real, no? Arriba un acord el 3 d'octubre de 1562, visita el Consell de Vila-real i el Consell de Vila-real li dona 40 reals castellans com a primer pagament per a les pàgines dedicades a Vila-real en esta obra.
És dir, Martí de Viciana no feia res a canvi de res, i esa era la realitat. I quan intervé el fill de Martí de Viciana? En quin moment apareix?
El fill de Martí de Viciana apareix 2 anys més tard, el 29 de juliol de 1564. El Consell també li paga 57 sous i 6 diners a Mateu de Viciana, que era un dels 9 fills, no?, que havien comentat abans. Mateu de Viciana era fill de l'escriptor i dibuixa i talla el gràfic amb el retrat de la vila que il·lustra i encapçala el típic taulellet que molts veïns tindran a sa casa. Mateu de Viciana va fer el gravat amb el plan ideograma de la vila el 1564, com he dit, perquè així volia acompanyar la descripció de Vila-real a l'obra de son pare, Rafael Martí de Viciana, que se deia Crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i de su reino.
Però ahí, per lo vist, no acaba la seva relació amb Vila-real, que s'estén al convent on ara descansen les relíquies de Sant Pasqual. Com és això?
Sí, això és una curiositat. La relació de Martí de Viciana amb Vila-real no acaba amb el que he dit, que va ser una relació administrativa, de treballador, per ser cronista. Al setembre de 1569 li donen 38 sous per una altra demanda feta per una altra, en relació amb una demanda dels comptadors reials. I el 20 de novembre de 1580 Martí de Viciana dona al convent del Roser, on descansen les relíquies de Sant Pasqual, tota la seva biblioteca personal integrada en molts incunables i obres de caire humanístic. Com sabem, a veure, Martí de Viciana mort a Borriana el 21 de maig de 1582. Sant Pasqual va estar a Vila-real entre el 1589 i el 1592. És a dir, que quan ell va vindre 9 anys després d'esta donació, ahir n'hi hauria en el seu convent molts dels llibres de Martí de Viciana, que segurament Sant Pasqual els veuria, no sé si els consultaria o què.
Fem una paradeta i continuem en res.